Hola a tothom i benvinguts de nou a La Maleta de Newt, a la secció més friki de la ràdio, i la veritat és que estic encantadíssima de tornar a estar aquí amb tots vosaltres. El mateix programa, el mateix format, la mateixa locutora, tot i que ja hem deixat una miqueta de banda el tema de pseudònims, i bé, sóc Victòria Fernández i és un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres parlant de les sèries i del cinema de l'actualitat. Com espero que recordeu, doncs, ens agradava molt xerrar sobre el panorama cinèfil i seriefil i volia començar el programa doncs, una miqueta... Volia ser que fos un programa especial. I em vaig començar a pensar sobre de què podríem parlar en aquest primer programa i com el nostre comiat va ser una mica precipitat i us vaig deixar penjats, doncs he pensat que la millor manera de començar el nou programa és explicant-vos sèries que he deixat penjades recentment. És a dir, farem un petit repàs sobre algunes sèries que he agafat amb moltíssima expectativa, que les primeres temporades m'han agradat molt, però que no les he acabat de veure. Recordeu que m'agradaria que comentéssiu quines sèries heu deixat a mitges a Instagram, a X o a TikTok amb el hashtag de la maleta de Newt, o si voleu em podeu escriure directament als meus perfils personals, que és Rijagal, amb una H intercalada entre la E i la... Algun dia li faré xarxes al programa. Avui no és el dia. Va, que comencem. I comencem amb una sèrie que la veritat és que la primera temporada a mi em va encantar, però la segona la vaig deixar a mitges. I la sèrie és 30 monedes, que és una sèrie creada i escrita pel director Àlex de la Iglesia, que a mi és un director que per norma general m'encanta. La podeu veure a la plataforma HBO Max, crec que ara ja és només Max, però el que era HBO. I la trama es situa en la petita localitat de Pedraza, a Segòvia, en un poblet rural, més aviat tranquil, sense cap incident aparent, fins que de sobte comencen a tenir lloc fenòmens paranormals. Una vaca dona llum a una criatura humana, un adolescent té visions sobre la mort, en un mirall apareixen reflectits objectes que aparentment no hi són a l'habitació, i tots aquests misteris tenen un element en comú, que és que sembla que el que està involucrat és una persona que acaba d'arribar al poble, que és el nou sacerdot, el pare Manuel Vergara, i amb un objecte que romana el seu poder, que és una moneda de plata. Us deixaré per aquí el tràiler de la segona temporada per si el voleu escoltar.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó? ¿Qué os dio tanto miedo?
Vergara, por primera vez me enfrento a alguien nuevo.
Cristian Barbro.
The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke it ourselves.
Hay bisogno di me.
Lottavamo per dominare il mondo. Lui vuole annientarlo.
But I'm offering you is the opportunity to start from scratch in a new world.
I don't want to seem arrogant, but I would love to show you what I'm capable of.
¿Por qué pasa todo eso?
Por las monedas. Han puesto el mundo patas arriba.
Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos.
Barbro puede acabar con nosotros. Bueno, con todos.
¡Mai a passare la guardia!
E non fidarti di nessuno, tanto meno del diavolo.
Everything will be like it was before. Somewhere else.
La trama succeeix majoritàriament a Espanya, però hi ha fragments que tenen lloc a Estats Units i a Itàlia i per això heu sentit trossets del tràiler que són en italià i en anglès. Però bé, continuem a la trama. El sacerdot, el pare Vergara, juntament amb Paco, que és l'alcalde del poble, i Elena, la veterinària, es veuran immiscuits en una conspiració, en una secció corrupta de l'Església que planeja reunir les 30 monedes de plata amb les que va pagar ajudes a canvi de traicionar Jesucrist. Les monedes són una eina molt poderosa que qui les aconsegueixi totes podria dominar el món. Bé, fins aquí la trama guai, o sigui, té molt bona pinta, és una trama molt àgil, enganxa, i la veritat és que la primera temporada té un ritme increïble, que és el que fa que t'enganxi de la sèrie, no? Aquest ritme de que no parin de passar coses des del minut 1, t'atrapa i de seguida vols que passi el següent capítol i continuar amb aquesta tensió i amb aquesta suspensa perpètua. No vull fer gaire spoiler, però és que al final de la primera temporada és apocalíptic i sí que les trames perden una miqueta de sentit en els darrers capítols, però al final ve que ho compensa. Ara bé, la segona temporada, si ja els últims capítols de la primera són fluixets, la segona temporada perd completament el ritme i aquesta energia que era el que enganxava de la sèrie, no? Dediquen els dos primers capítols a contextualitzar, a presentar els personatges, a ubicar-los, que potser això es podria haver resumit en mig capítol o en un, i fa que perdi aquesta tensió que era el que a mi m'agradava. A més, si estàs familiaritzat amb l'univers de l'Àlex de la Iglesia, a mi és un home que m'agrada molt com a director, però se li va l'olla. Té un imaginari molt gran i comença a introduir bèsties i bitxos i èsters i tortures amb un pressupost una mica limitat que fa que els efectes es vegin una miqueta cutres i bé, la trama doncs segueix sense avançar i al final acaben sent només bitxos i sang i bé, és la meva opinió i per això no vaig acabar la segona temporada. Potser si li hagués donat un parell de capítols més de marge m'hagués enganxat, però no ho vaig aconseguir. La sèrie està protagonitzada per l'actor Eduard Fernández, com el pare Manuel Vergara, que, per cert, apareix a la nova sèrie de Netflix, Mano de Hierro, que té escenes gravades aquí a Olèrdola, a veure si les aconsegueu identificar. I també apareixen a la sèrie Megan Montaner, com la veterinària Elena, i Miguel Ángel Silvestre, com a Paco. I trobem altres cares molt conegudes del panorama nacional, com la Macarena Gómez, que és en el rol de Merche, la dona de Paco, Pepón Nieto, com el sergent Laguna, que és el policia de Pedraza, Núria González, com la inspectora Maria Salcedo, Manolo Soto i Cosimo Fusco, com els antagonistes de la primera temporada, i Pal Giamatti, com a Christian Barbrow, que és el dolent de la segona. I com és Àlex de la Iglesia i té molts contactes i molts amics, doncs fan molts cameos, personatges i actors molt importants en el panorama, com la Carmen Machi, el Paco Tous, el Carlos Areces, la Carmina Barrios o el Langui. I bé, ja us he dit, la segona temporada jo no he pogut acabar-la, però si voleu donar-li una oportunitat, està disponible a la plataforma de Max. Una altra sèrie que em va encantar i que la primera temporada és que em va agradar tant que la vaig veure diverses vegades i la segona no vaig tenir nassos a enganxar-me, és Good Omens, Bons Presages, que és una sèrie basada en el llibre homònim escrit per Neil Gaiman i Terry Pratchett, que Neil Gaiman és un dels meus autors preferits i també és productor de la sèrie. I la veritat és que és una sèrie que vaig agafar moltíssimes ganes perquè el llibre m'encanta, però bé, us explico una miqueta de què va Good Omens. Els àngels i els dimonis han estat en guerra constant des de l'inici de les eres. I hi ha un àngel que és Aziraphel i un dimoni Crowley, són els nostres protagonistes, que han estat enviats a la Terra per inclinar els humans cap a un lloc de la balança o cap a l'altre, perquè es portin bé o perquè es portin malament. Els segles passen fins a situar-nos en Londres actual i Crowley i Aziraphel no només creen una amistat molt random, sinó que aprenen a gaudir dels petits plaers de la Terra. Aziraphel obre una llibreria al Soho de Londres, on ells molt feliç escoltant música clàssica i llegint llibres antics, i Crowley doncs, es compra un Bentley, un cotxe de l'any de la pera, del qual també està enamoradíssim i també escolta els clàssics dels 70 i els 80. I als dos els agrada fer plans d'anar a dinar a bons restaurants, anar a prendre el te, anar a passejar pel parc. O sigui, és una sèrie britànica, els personatges són molt british, però és molt bonica. Però bé, ens trobem en que Aziraphel i Crowley tenen una vida supertranquil·la a la Terra, són molt feliços, quan els jefes, els del cel i de l'infern, els diuen que l'apocalipsis està per arribar, que ha nascut l'anticrist i que han d'intentar educar-lo i atreure'l cap a la seva banda. Després d'alguns esdeveniments que ara no venen al cas, acaben perdent a l'anticrist pocs dies abans de la fi del món. L'anticrist resulta que és un nen que té 12 anys, que es diu Adam, que el pobret no s'entera de la meitat de les coses que passen al seu voltant i l'únic que vol és jugar amb els seus amics. És el moment de que Crowley i Aziraphel deixin de banda la seva rivalitat històrica i uneixin forces per salvar el que més estimen de la vida, que és la vida a la Terra. I ara us posaré el tràiler de la segona temporada.
He vuelto.
Ya me doy cuenta.
Nos ha llegado un rumor al infierno. Algo pasa arriba.
¿Arriba dónde?
Arriba del todo. El arcángel Gabriel ha desaparecido. Se ha ido a la Tierra.
¡Hola, hola! ¡Buenas!
Buenos días, agente.
Exacto. Soy un ser humano, policía.
¿Has encontrado a Gabriel?
En la librería no está. Solo está Nathirafel,
el traidor.
Y su amigo el gruñón, el señor Crowley.
El demonio.
Oh, supongo que por eso es tan gruñón.
Crowley, tengo que hablarte de un asunto urgente.
Ah, claro, su ayudante.
Buenas.
¡Ah, Gabriel! ¿Qué hace este aquí?
No lo sé.
¿Qué le ha pasado?
No lo sé. ¿Por qué has venido a mi librería?
¿Sabes lo que es cuando no sabes nada de nada, pero aún así estás totalmente convencido de que todo iría mejor si estuvieses cerca de una persona en concreto?
No, desde luego que no. ¡Está en apuros!
Tiene que quedarse aquí, escondido del cielo, del infierno. Tenemos que trabajar juntos.
¿Juntos?
Mientras averiguamos qué está pasando.
Me parece que quizá haya iniciado una guerra.
Al infierno no le va a molar.
¡Eres un demonio! ¡Me va a caer la de Dios es Cristo!
Pues entonces mejor que valga la pena, ¿eh?
La primera temporada, ya os he dicho, es espectacular. Sí, la banda sonora, la fotografía, la estética está muy bien pensada. Es una serie que es visualmente es preciosa. A mi és una de les coses que més m'agraden, els colors, la llum, la fotografia. Té uns personatges senzills, però molt ben construït, i un guió també molt simple, però que fa que la història sigui fàcil i sigui àgil i sigui molt bonica. És una obra que estèticament és preciosa i molt elegant. Ara bé, el problema de fer una sèrie basada en un llibre i estirar massa el xiclet fins que s'acaba trencant. Gutomens és una novel·la, és una única novel·la que és curteta, que és tancada i bàsicament tractava, era la trama de la primera temporada. Què ha passat? Que els productors tenen aquesta mania d'estirar el xiclet fins que no dona més i han volgut fer una nova temporada sense cap base literària, malgrat que Neil Gaiman, que és l'autor original, és productor executiu de la nova temporada. Per mi no, l'hagués deixat en la primera temporada com a minissèrie, doncs perquè ara la segona temporada és tornar a començar de nou amb personatges que no, bueno, personatges nous que s'han inventat, personatges que eren importants per la trama a la primera temporada, ara han desaparegut. La trama no li acabes d'enganxar, no acaba de tenir sentit, doncs això, però són personatges molt nous que no havies conegut, que en un principi no havien d'estar. I bé, jo li vaig donar una oportunitat de veure dos o tres primers capítols, en té sis, o sigui que no, tampoc vaig veure el que sigui la meitat de temporada i no vaig acabar d'enganxar-me i la vaig acabar deixant a mitges i em dona molta pena perquè la primera temporada m'havia agradat molt. De totes maneres, Good Omens està protagonitzada per David Tennant com a Crowley i amb Michael Sheen amb el rol de Aziraphale, acompanyats per John Hamm com l'arcàngel Gabriel, que és el jefe del cel, el jefe de Aziraphale, i Shelley Conn com Belzebú, que és la jefa de l'infern, la jefa de Crowley. I també compta amb la participació de Sam Taylor Buck, que és el jove actor que fa d'Adam, que és l'anticrist, i amb Benedict Cumberbatch, que és el mític Sherlock, com la veu de Satan, i en francès McDormand com la veu de Déu. La sèrie és original d'Amazon Prime Video. Ja us he comentat, la segona temporada no vaig aconseguir enganxar-me, tot i que la primera l'he vist moltíssim i és una sèrie estèticament molt maca i molt bonica. I l'han renovat per una tercera temporada, així que doncs, quan surti potser em plantejo donar-li una altra oportunitat i veure-la tota de seguida i a veure si m'hi torno a enganxar. Bé, si recordeu, els primers programes de la maleta de Newt a mi m'agradava acomiadar amb una cançó. I és un costum que de moment no perdrem, doncs perquè m'agradava molt i la vull reprendre. I la cançó que he volgut escollir per acomiadar aquest primer programa es diu State Gone i és d'una sèrie que també és de Prime, que es diu Hazbin Hotel, que ja vaig parlar d'aquesta sèrie en el seu moment, però llavors era una websèrie i ara l'ha comprat Amazon, l'ha comprat una productora important i l'estan reproduint per Prime Video i la veritat que té unes crítiques molt bones i ja en parlarem perquè és una sèrie que a mi m'agrada molt. La cançó State Gone és una baralla entre el dimoni de la tele i el dimoni de la ràdio. Hazbin Hotel és una sèrie animada per adults i és molt xula. Però bé, tenim el dimoni de la televisió i el dimoni de la ràdio. I el dimoni de la ràdio que va tornar a la ciutat per estar de nou on air, o sigui, a l'aire, a la ràdio. Així que tenen una... Bueno, els dos dimonis es comencen a barallar. El dimoni de la ràdio li diu al de la tele que és una còpia barata del seu format, que només fa que copiar-li, i l'altre li diu al dimoni de la ràdio que està passat de moda i que és un fòssil. Welcome home. I'm gonna make you wish that you'd stayed gone. Say hello to a new... Recordeu-me seguir a les xarxes amb el nom de Rihagal o amb el hashtag de la maleta de Newt i comentar-me quines sèries heu deixat penjades. I fins aquí el programa d'avui. Soc Victoria Fernández i estic encantadíssima de tornar a ser amb vosaltres. Ens veiem al següent programa. Fins aviat! Welcome home. I'm gonna make you wish that you'd stayed gone. Say hello to a new status quo. Everyone knows that there's a brand new dawn. Turn the TV on. Camera speeds rolling in 3, 2. Welcome to the show. And we're discussing a certain has-been who has been spotted cavorting around town after a 7-year absence. Did anybody miss him? Did anybody notice? More on tonight's program. So the radio demon is back in town. Why is he hanging around? What does that mean for your family? Well, Handley, I've got good news. He's a loser, a fossil, and I don't mean to sound hostile, but the demon is a coward. You can take that as gospel. Pulling my viewers impossible. I'm visual. He's barely audible. Stop giving him the time of day. Don't listen to a word he'd say. I hope he had a nice vacay, but he should have stayed away. While he hid in radio, we pivoted to video. Now his medium is getting bloody rare. Hell's been better since he split. Where's he been? Who gives a shit?
Salutations! Good to be back on the air. Yes, I know it's been a while since someone with style treated Hell to a broadcast. Sinners rejoice!
What a dated voice!
Instead of a clout-chasing, mediocre video podcast,
come on.
Is Luke's insecure, pursuing a lure, living between this, that, and that? Is nothing working?
Ignore his chirping!
Every day he's got a new format!
You're looking at the future! He's the shit that comes before that!
Is Lux as strong as he purports, or is it based on his support? He'd be powerless without the other bees!
Oh, please!
Is the sugar on the cream? He asked me to join his team.
Hold on.
I said no, and now he's busy. That's the tea.
You old tiny prick. I'll show you suffering.
Uh-oh, the TV is buffering.
I'll destroy you.
I'm afraid you've lost your signal. Let's begin. I'm gonna make you wish that I'd stayed gone. Tune on in when I'm done. Your status quo will know its race is run. Oh, this will be fun.